te la tornaran, doncs és raonable que ho pogués aconseguir.
Llavors, des del teu punt de vista, no sé si tot el procés o aquest tram final hi ha un cas d'exemplaritat pública per part del tribunal en respecte a Dani Alves?
A veure, jo he llegit la sentència, a mi la sentència em sembla que està molt ben feta, també, en el sentit que està jurídicament molt, molt ben resolta i que incorpora o desenvolupa una mica un tema que fins a cert punt és nou, no? Perquè amb les antigues sentències de les agressions sexuals, una mica, l'actitud que havia tingut la víctima abans d'un fet que es produïa a la intimitat condicionava molt els jutges. Home, aquesta persona doncs s'ha seduït o ha tingut una actitud, no? I, en canvi, la sentència diferencia molt bé. Diu, escolta'm, una cosa és que jo pugui haver intentat seduir un senyor i l'altra és que vulgui, que vulgui tenir relacions, no? I, per tant, aplica molt bé la teoria del CSI, no? I, per tant, jo, en aquest cas, jo crec, i també entenc que jurídicament aplica perfectament l'atenuant de reparació del dany, perquè per molt que es digui, sí, això era una fiança, bé, és una fiança, com amb la immensa majoria d'aplicacions d'atenuants ho és, però en aquest cas, expressament, la defensa d'Alves diu, ofereix sense cap condicionant això a la víctima, i per tant manifesta. L'important no és tant consignar com l'actitud que tens de dir quin destí donem això? No, ho reservi aquí perquè jo vull que se'm tornin. O no, ho consigno, però ho ofereixi sense cap mena de limitació a la víctima. No?
Toni, no sé si vols afegir alguna cosa més. En tot cas, t'anava a preguntar quan creus que pot produir-se, no sé si és en breu o pocs dies, aquesta petició per part de l'advocada de Dani Alves d'aquest alliberament automàtic a banda de gràcies a aquesta fiança.
Sí, bé, de fet, la intenció que tenen des de la defensa del Dani Alves és presentar-ho quan abans. És a dir, ara Inés Guardiola, que és la seva advocada, es tancarà uns dies a veure com presenta i quins arguments doncs, li posa el jutge i quan ho tingui escrit doncs, ho presentarà. I aquest serà més o menys el timing. També un altre punt, és a dir, perquè el Joan Canyada parlava, òbviament, de quan la sentència sigui ferma, però penseu que si tot s'allarga i no és ferma fins d'aquí no sé quants mesos, doncs Dani Alves, clar, si està en presó preventiva, com a màxim pot estar-hi 2 anys. Si porta 13 mesos, doncs encara li quedarien uns 11 mesos i a partir d'aquí ja podria, si la sentència no és ferma, doncs ja podria sortir, no? Per tant, vull dir, ens movem en aquests timings.
Toni, moltes gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada fins ara a les 10:02. Doncs aquesta informació que publica Toni Muñoz avui a La Vanguardia al costat de la Maica Navarro, segons el qual Dani Alves, al mateix moment que rebia la condemna per violació, rebia una condemna favorable, no una condemna, sinó una resolució favorable dels tribunals respecte a un judici que mantenia amb Hisenda, 1,2 milions d'euros, que ara utilitzarà per demanar la llibertat, la llibertat provisional. Digues, Banyos.
No, sí, pregunta. Per aclarir-ho, perquè a Twitter...
A Twitter què? No has acabat la frase i penso, no, a Twitter què?
És que jo és l'únic que veig.
Que és un home informat a Twitter. No,
és una consulta. Sí.
Hi ha gent... Com a periodista.
No.
Espereu un moment. Espereu un moment. Va, digues, Antoni.
Aquí estem parlant de Twitter.
Digues, Antoni.
Vale, clar. A Twitter, conegut com X, a Xeix, hi ha gent, o certa discussió, sobre si la llei del CSI ha permès que la pena sigui més baixa o no. Això, clar, vull dir, estaria bé que ho aclarissis...
Bé, la teva opinió, almenys.
Sí. O almenys la teva opinió jurídica, diguéssim, sí. Una opinió...
Clar, jo crec que tothom s'ha llançat a intentar, o sigui, els uns i altres, no?
Exacte. Bé, això t'ho pregunto.
I tothom té la seva part de raó, en el sentit de que el que diu la sentència, de fet, la sentència recull expressament...
Però que, consentiment, oi?
Que no, o sigui, el problema de la reforma del Codi Penal amb la llei del CSI és que es va unificar el que abans era agressió i abús amb un sol delicte. I agrupar-ho, evidentment, el que fas és que tot el tram... sigui per una banda més petit, més baix, i per l'altra banda més alt, no? En el cas d'abús, com que ara l'agressió també s'acull amb l'abús, doncs la part mínima de tot dos és més petita. En el cas de Dani Alves, si hi hagués hagut la regulació anterior, la pena hauria anat de 6 a 12 anys. I ara anava de 4 a 12. I, per tant, com que anava de 4 a 12 i se li aplica un atenuant, quan s'aplica una sola atenuant, què es diu? Es diu que la pena que s'aplicarà serà la inferior, o sigui, en el primer tram de grau. I, per tant, en el tram inferior és de 4 a 8.
A 8, sí.
I el que apliquen habitualment els jutges és, si no està justificat aplicar una pena superior, bueno, una pena pròxima a la part baixa.
És a dir, que no és un tema de que els jutges han aplicat malament la llei o amb tendenciositat, sinó que el debat seria si aquesta agrupació de delictes és millor o pitjor.
Abans era de 6 a 12, ara sí, és de 4 a 12.
Abans com els jutges, com a mínim, l'haurien d'haver condemnat amb una sola atenuant a 6 anys.
Hauria sigut probablement de 6 anys i 6 mesos.
I en canvi, suposo que accions menors ara estan més penades. Incorporar-ho tot el mateix.
Bueno, els jutges tenen més recorregut. El que passa és
més discrecional.
Que passa és que la pràctica habitual porta, o la jurisprudència el que porta a indicar, és que quan tu penes més enllà de la mínima, ho has de justificar molt bé.
Clar.
Has per de això, tenir molts arguments.
Per això em sembla... Per això m'ha semblat, diguem, des de la responsabilitat que va tenir Irene Montero, per això em semblen molt poc apropiades les declaracions que diu la jueza podria haver puesto mucha más pena o tiene la tendencia siempre a poner la pena mínima. O sigui, això no és el mercat de Calaf. O sigui, aquí les senyories no decideixen posar la pena més alta perquè es lleven de mal humor. O sigui, ho han de justificar d'una manera molt contundent, això. I llavors, això és així. I per això hi ha altres instàncies. I ja veurem si en els recursos això va més enllà o més enllà. I... jo crec que tots estarem d'acord que perquè qui posa la sentència és una jutgessa, aquí s'ha quedat l'acusació, perquè arriba a ser un jutge i crec que Irene Montero hagués saltat molt més enllà la tanca i l'acusació hagués anat bastant més enllà. Però el que no pot ser és que algú que ha estat, diguem, responsable al govern, ha tingut altíssimes responsabilitats al govern, ha estat la ponent d'aquesta llei, va saltar per una manca de capacitat personal de gestió, perquè l'objectiu de la llei era raonable i molt consensuadament molt ampli, però per una tossuderia personal va saltar del govern i va fer petar un projecte polític segurament personal i col·lectiu, però que segueix entossudida amb això. El que em sembla molt poc raonable és fer declaracions de que la jutgessa podia haver-li posat una pena molt més alta i ha decidit posar-li baixa, i que sempre hi ha la tendència a posar la pena mínima. Sobretot, perquè posar les penes...
Sobretot quan és el que deia el Joan, quan llegeixes la sentència, jo només he llegit parts, i sóc incapaç d'analitzar-la com
ell. No, però és que és molt clara la sentència, la pot llegir qualsevol perquè és molt clara, no és gens enrevessada, no has de tenir molts coneixements.
Però les parts que es refereix precisament a l'actitud de la víctima, per mi són... excepcionals. Jo no sé si ja hi ha moltes sentències a primera instància que recullin també aquest esperit.
No, per això jo crec que la sentència innova i dona un matís diferent. Per què? Perquè què ha passat amb les víctimes habitualment? Les víctimes habitualment han hagut com d'amagar que hagin tingut algunes actituds que es poden malinterpretar, no? I el que diu aquesta sentència precisament és, escolti'm, no s'amagui. Vídeo es veu això, però és que això no té res a veure amb l'altre. No.
Fins i tot hi ha el paràgraf aquest que diu, fins i tot mantenint les relacions sexuals, el consentiment ha d'estar cada moment sobre quines pràctiques es fa o no. Clar que pots anar despullant-te, clar que pots seduir.
Sobre aquesta sentència, que Irene Montero encara hagi d'anar a posar la punteta, dius, mira, noia,
no, sincerament crec que són declaracions amb molt poc rigor. Perquè quan es diu, escolti'm, no, el jutge podia haver posat 9 o 12 anys perquè això és el que demanaven les acusacions. Home, sí.
Sí, clar.
Però seria la primera vegada que es trenca el criteri de l'aplicació de les atenuants.
El problema és que més enllà del debat jurídic, que hi ha un debat, diguéssim, no diria ni mediàtic, que pot ser rumorològic o tendenciós, sí, que sí, és que si sí. L'any que ve veiem a Dani Alves prenent el sol a Gavà, tranquil·lamente, doncs, per una banda, tota la construcció de que per fi no sé quantos, l'altre bàndol dirà, és que ho heu fet malament, és que no sé què. Yeah. Llavors, Dani Alves també és un ídol futbolístic, és a dir, de mascles joves de l'espècie Homo sapiens, el segon sapiens ja discrecionalment l'aplicaríem. Vull dir que és delicat perquè a més és una figura, bueno, ja té certa edat, però...
És igual, que molts més altres...
Però tornem al que dèiem abans. Bueno, un moment, l'exemplaritat.
Els jugadors del Real Madrid, aquests que anaven passant un vídeo sexual, que eren molt més joves, no? L'exemplaritat en tema de futbol, doncs, bueno, és delicat per molts aspectes. I l'últim, o el primer en caure sempre és el jurídic.
Però fixa que la primera declaració que fa l'advocadessa de la víctima quan surt és estem satisfetes perquè la meva defensada, el primer que va dir és no em creuran, i quan va sortir, després d'escoltar-la, ha dit perquè m'han cregut. Sí. Doncs això sol ja és, o sigui, és un punt i a part, és un punt i a part fonamental.
O sigui, aquest senyor és un violador.
Ja. Les 10 i 11 del matí. Deixem una moment la publicitat, i explicàvem aquest matí que avui, que és 24 de febrer, fa 2 anys de la guerra d'Ucraïna. 2 anys. Escoltàvem un document d'aquest matí, d'aquells dies que recordo que informativament eren molt intensos i que vam anar a buscar gent que vivís a Ucraïna, que pogués parlar-nos en català, no? I vam acabar trobant, no sé si ho recordareu, vam tenir una conversa molt intensa amb una doctora, una radiòloga de Kiev, ucraïnesa, que parlava català perquè havia vingut els estius, i que estava en aquell moment atenent gent, no? I que portava 4 dies atenent ferits, tant si venien del bàndol ucraïnès com soldats russos també havia atès, no? I feia una frase, i ara l'escoltarem, que deia, jo espero que això s'acabi ja i que el dilluns, etc. Han passat 2 anys. Aquella persona va marxar de l'hospital de Kiev al cap de 4 dies d'aquella conversa i després de 3 dies de viatge va arribar a Barcelona. Avui fa 2 anys que viu a Vic, a l'hospital de Vic, viu a Vic i que treballa a l'hospital de Vic i que viu en aquesta situació d'interinitat 2 anys després. De seguida parlem amb ella i amb un altre ucraïnès, Nazar Ulianchenko, un jove que va fugir del país amb 16 anys. Avui en té 18. Ara de seguida.
RAC 1. Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
Mobles La Fàbrica. A Manresa i Vic.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 27 al 29 de febrer, Soler i Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes al carrer Beethoven número 13 de Barcelona. Si desitja valorar o vendre monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita al 93 201 8733 o a info@soleillach.com.
Ara fins al 24 de febrer al supermercat El Corte Inglés de Sabadell totes les teves compres tenen 10 euros de regal.
10 euros de regal que podràs utilitzar del 26 al 29 de febrer per compres superiors a 50 euros al supermercat El Corte Inglés de Sabadell.
I des del 19 de febrer gaudeix d'un 50% de bonificació en productes frescos per pròximes compres.
Què necessites avui?
Consulta les condicions.
Sabadell s'estrena com a capital de la cultura catalana. Vine a l'espectacle inaugural el dissabte 24 de febrer a les 7 de la tarda al Parc Catalunya.
Podràs gaudir de l'Orquestra Simfònica del Vallès, Brodes Bros, 31 Fam, Rosa Renom i Juan Manuel Cañizares, entre d'altres, en un espectacle totalment gratuït.
Sabadell, capital de la cultura catalana.
Vine als Special Days de Romacurum a Mata. Només aquest divendres 23 i dissabte 24 de febrer. Ofertes increïbles amb descomptes irrepetibles. Ara és el moment d'aconseguir el teu Mata amb les millors condicions. Recorda, només aquest divendres 23 i dissabte 24 a Romacurum, concessionari oficial Mata a Mataró i Sabadell. T'hi esperem. romacurumamata.com.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Fa Fa dos anys, al Via Lliure, parlàvem per telèfon amb Yana Denisenko. Ella és una metge radiòloga. Aquí la guerra a Ucraïna va enxampar fent guàrdia a un hospital de Kiev, de la capital d'Ucraïna. Eren els primers dies, de fet, de la invasió russa, i la Yana ens explicava que estava esperant que tot es resolgués en poc temps.
Jo tenia la meva guàrdia el dijous. M'ha trucat la mare a les 6 del matí, plorant, perquè o sigui, jo visc en Kiev perquè aquí treballo, la mare viu en un poble que no tinc ni connexió amb ella, ara mateix, i em diu, Yana, ha començat la guerra. Jo, que no, que m'estàs dient, eh? Jo, sí, bueno, he anat a treballar normal, i mira, des de dijous ja no he marxat a casa. Vull dir, aquí fem el que podem, ens porten menjar, pa, i entre tots aquí ja som com una gran família.
Però, disculpa'm, llavors portes 4 dies a l'hospital, treballant, sí. Sense parar.
Sí.
I tu com estàs?
Jo, de moment, jo estic bé, però amb ganes que tot s'acabi. O sigui, aquest toc de queda que tenim, jo espero que demà el dilluns, a veure si es posen ja d'acord, i ja diguin que no hi ha guerra.
Yana Denisenko, bon dia.
Bon dia.
T'has emocionat, eh?
Sí.
Em fa molta il·lusió saludar la Yana perquè fa 2 anys que estem en contacte i no ens havíem vist mai encara.
Sí, és veritat.
Oi que sí? Des d'aquella trucada, doncs fa això pràcticament 2 anys que estaves treballant a l'hospital i que escoltaves això que deia. És una frase que amb 2 anys de distància és demolidora, perquè deies, tinc moltes ganes que això s'acabi.
Sí. I és que, bueno, m'ha emocionat perquè me recordo aquell dia com ara, és que me recordo, o sigui, el dia que era el dijous, i sí, jo tenia el pensament aquest, que, bueno, el divendres ja dic, bueno, és un dia d'aquells, no?, que no arreglaran res, però dic, bueno, arribarà el dilluns, no?, i ja està, hi haurà pau.
Recordo una pila de gent escrivint el programa quan va sentir la teva entrevista, perquè clar, des d'un punt de vista informatiu periodístic, poder parlar en català amb una persona que estava a l'hospital atenent els ferits de la guerra tenia molt interès, no? I molta gent destacava, mira quina enteresa que té, quina energia que desprèn, ara ho sentíem, no?, per la ràdio, quina energia que desprèn i fins i tot un punt de, no sé, d'esperança, no? I això en algun moment va canviar, suposo, perquè en algun moment tu decideixes no em puc quedar aquí, me n'he d'anar i he de fugir d'aquest país, no?, del que és el meu.
Sí, va ser una mica perquè, clar, el contacte amb els pares ja des del segon dia vaig perdre. I llavors estava tots els dies a l'hospital, entre companys, i de veritat no teníem aquell sentiment que estàvem cansats o que estàvem agotats, anàvem fent la nostra feina, no sabíem ni si era de dia o de nit, però com que jo tenia una família aquí a Granollers que venia quan era petita, s'han posat en contacte amb mi, i llavors, clar, jo ja s'explicava que estic aquí a l'hospital, dia i nit, amb els pares no tinc contacte, i llavors ja ells em van plantejant una mica, no? O sigui, i què penses fer, no? O sigui, la guerra està continuant, tu no tens els teus familiars, o sigui, què penses fer, no? I era com, bueno, tampoc tenia temps de pensar, més pensava en persones i pensava, mira, tinc aquesta professió i tinc de treballar, m'he quedat aquí i, bueno, tinc de lluitar, no? Però llavors, o sigui, és més la família d'aquí que m'ha plantejat una mica de l'altra manera, no? Perquè diu, Yana, estàs allà, estan caient bombes, estàs sola, potser que a veure si busquem el camí i que puguis venir.
Com va ser la sortida, però tu quan te decideixes i dius, encara suposo pensant que potser s'acabarà, però he de sortir d'aquí, me'n vaig cap a Catalunya, com va ser aquest trajecte? Perquè d'aquí va la frontera i poder arribar fins a Catalunya, en el moment vull recordar que, ostres, les carreteres no es podia anar, els trens era dificilíssim pujar-hi. Quant de temps vas trigar entre sortir de Kiev i arribar fins a Catalunya?
Vaig tardar 3 dies.
3 dies.
Jo conto que vaig sortir el 5 de març i vaig arribar a l'aeroport de Barcelona el 8 de març a la nit, o sigui, del 7 al 8. Va ser que ja estava en contacte amb la família de Granollers, i també una altra gent de Granollers, la Xoni i l'Eduard, és una gent que han decidit agafar coses, no medicaments, roba, bueno, una pila de coses d'ajuda humanitària, han fet 3 furgonetes i anaven a portar a frontera amb Polònia. Llavors m'han dit, mira, Yana, el dia 6 estarem amb la frontera amb Polònia. diu, mira tu d'arribar fins allà a tal dia. I jo, però com ho faré? Bueno, i llavors és quan decideixo d'agafar el tren. Però és el que dius tu, jo vaig anar, perquè clar, hi havia els tocs de queda.
Clar, clar.
Jo el divendres vaig anar, bueno, també era un drama, perquè vaig anar a casa, puse la marleta i dic, bueno, què agafo?
Què agafes, clar, sense saber
quant de temps. Bueno, jo que sóc una mica així, que són les meves cosetes, no sé què, no sé quantos. I, bueno, al final, també parlant amb la família, no, agafa tres coses, que aquí ja aconseguirem tot el que necessites. Bueno, total, que agafo dues coses, tanco el pis, això era un divendres, me'n vaig a treballar, dic a la directora mèdica del meu hospital que l'any demà marxo i a les 8 vaig a l'estació de tren. I vaig agafar el tren a les 5 i algo de la tarda.
D'haver-hi arribat a les 8 del matí?
Sí.
Perquè era impossible.
Era impossible, estava tot ple de gent, hi havia moltes dones amb fills, allò estava ple, hi havia trens però no sabíem tampoc on anaven els trens, o sigui, arribava un tren, tota la pila de gent que hi havia doncs anava cap al tren. Llavors, resultava que el tren ja anava ple. I era fins que, bueno, no et penses, no vaig trobar, o sigui, anàvem així... Si eren aquests trens de llarga distància que hi havia llits, doncs el llit igual eren quatre sentats.
Clar.
Vull dir, i sí, vaig anar a les 5, bueno, a 5 i alguna cosa, que llavors ens va sortir les notícies que el següent tren que va sortir del que vaig agafar jo va estrellar una bomba al sortir.
El següent tren que tu puges sí. I cau una bomba al damunt.
Sí, o sigui, jo agafo el tren i el següent que va del meu li cau una bomba. Llavors vaig arribar al viu...
Però devia ser una sensació d'irrealitat, no?, en aquell moment, d'una cosa que no pot ser real en el meu país, que jo he viscut, que és un país democràtic, normal, que no té un conflicte...
Sí.
No?
És que tu pensa que... Mira, és que me'n recordo... És que es canvia la vida d'avui, que ara veiem Barcelona, aquí molt maco, que del demà. Jo me'n recordo que era dimecres, vaig anar a la peluqueria, vaig fer una vida normal, i arribes... al matí del dijous ja està, o sigui, tot tancat, ja veus allà els militars, els sacs de terra, a l'hospital igual, o sigui, totes les portes obertes, les senyals, ja les que, bueno, s'utilitzen en els moments de guerra, o sigui, és com, es canvia de dia a noche, o sigui, una cosa que penses, no pot ser.
Com han sigut aquests dos anys aquí a Catalunya? Tens sensació, t'ha anat ràpid, t'ha anat lent, i has pensat molt, com han sigut dos anys aquí?
Han sigut ràpids. No dic que han sigut fàcils. Crec que emocionalment, i, bueno, havia de tot. Però... Gràcies a Déu, no? He trobat molta gent en el meu camí que m'han ajudat a superar aquests passos. O sigui, és gràcies a la gent que he trobat que ha donat molt de recolzament.
Et voldré seguir preguntant coses, però ens acompanya també una altra persona amb qui volíem també compartir l'experiència dos anys després. Saludo a aquesta hora del matí una persona que també va arribar al mateix dia que tu, el 8 de març de l'any 22. Ella és en Nazar Ulianchenko. Com estàs, Nazar? Molt bon dia. Quina edat tens, Nazar?
Ara tinc 18 anys.
Ara tens 18 anys. Ja, això vol dir que vas sortir del teu país amb 16.
Amb 16 anys, correcte.
Amb 16 anys. De quina part ets d'Ucraïna, Nazar?
Al moment quan va començar la guerra, estava baix del Kiev, de la capital. Uh-huh. Estava en una ciutat que es diu Fàstiu. Però quan ja vam decidir marxar amb la meva família, vaig anar al poble de la meva mare, perquè estan separats. I ella es viu a la frontera de Moldàvia. Per tant, vaig anar a l'altra regió.
Tu marxes sol?
Correcte.
D'Ucraïna, amb 16 anys?
Sí.
Per què? Els teus pares poden sortir, no poden sortir? O decideixes tu marxar? Qui pren la decisió?
Era una situació molt difícil per a nosaltres tots. Jo crec que era més difícil per a ells que per a mi. Perquè deixar el seu fill a sortir sol del país...
Clar que...
Però sí, el seu desig és ajudar a la gent, són metges.
Els dos són metges?
Sí, i van quedar al país perquè és la seva feina i van decidir quedar allà i ajudar a la gent.
I decideixen que el seu fill ha de sortir d'allà?
És que estarien molt preocupats. en cas si jo estaria allà.
Clar, tu ara tens ja 18 anys.
Ja tinc 18 anys.
Si t'haguessis quedat, ara t'haguessis hagut d'allistar a l'exèrcit, no? Imagino.
És probable.
No sé si obligatòriament.
Sí, n'hi ha una alta probabilitat, sí. Mm.
A on anaves? Perquè et sentim parlar català, però no parlaves català fa 2 anys.
No. Anava a buscar bon futur.
A qualsevol lloc.
A qualsevol lloc. I anava a buscar una vida sense preocupació per a mi, pels meus pares. I sí, vaig sortir i sí, vaig passar 3 fronteres.
Com ho fa un nano de 16 anys per passar 3 fronteres?
No va ser fàcil, però van ajudar. També la gent,
vas trobar gent que t'ajudava?
Sí, de la Creu Roja, després la gent que viatjaven amb mi.
Portaves papers o...?
Sí, portava tota la documentació. Sí.
I et trobes en un aeroport, imagino, a punt de decidir, i ara què, no?
Cap on pego, sí.
Cap on vas?
I sí, podria triar on vaig, i al final vaig decidir anar a Catalunya.
Sí, perdona, t'he d'imaginar en un aeroport i veient la llista d'avions que surten i dient, bueno...
Ja, encara no sabia.
Què fem, no? I per què tries Barcelona i no un altre lloc?
A mi m'agradava Espanya com país, perquè jo tenia molta il·lusió d'anar a un estiu a passar vacances aquí, i després tenia 2 oportunitats. Una és anar a Barcelona i l'altra a Madrid.
Hi havia 2 vols, una
sí,
a Barcelona i una a
sí,
Madrid.
Sí, n'hi havia 2 vols. I el més proper era Barcelona, i tant com portava ja 4 dies sense dutxar-me, sense... No volia esperar més.
O sigui, és pura casualitat que acabis a Barcelona.
Correcte.
I sabies alguna cosa de Barcelona? És a dir, sabies que havia... Quin idioma es parlava, si català, castellà, si t'entendrien... No sé si parlaves anglès en aquell moment tu o què.
Després de pagar el vol, ja vaig començar a investigar.
Després d'haver comprat el vol, dius, bueno, ara yeah. Hauria de saber una mica on vaig.
És la temps, sí.
I què vas descobrir allà amb aquella recerca?
Vaig descobrir que és una terra meravellosa. I després de vindre aquí, vaig confirmar això.
Aterres el 8 de març, no?
Sí.
Sense conèixer ningú, entenc.
Mm.
I on vas?
No sabia on anar. I vaig anar a una oficina de policia en Barcelona. I vaig dir que, sobre el meu cas, que no sé què fer. No m'agradaria dormir fora.
En anglès dius això, eh?
Sí, sí.
Ho vas dir...
Sí, vaig utilitzar el Google Traductor, així, per explicar les coses. I sí, vaig explicar la meva situació i les meves circumstàncies, i en poc de temps van enviar un bus en un centre d'acollida, a Amposta.
A Amposta? Pues,
sí.
Si el teu primer lloc on vas a parar és Amposta?
Després de Barcelona,
després de Barcelona.
Sí.
Ah. I és el lloc on encara vius ara, no?
Sí.
Sí, com que acabes a Amposta i allà es parla molt el català, no? Hi ha altres zones de Catalunya que hi ha un percentatge més baix. Aprens el català per obligació, pràcticament? O sigui, perquè l'entorn tothom et parla català i et diuen, mira, aquesta és la llengua i això?
Sí, vaig anar a estudiar en un institut d'Amposta. I allí, tant com tots parlen català, vaig decidir estudiar català.
Et va ser fàcil?
Fàcil no va ser, però al final... Jo crec que si gastes moltes hores i de veritat desitges aprendre alguna cosa...
Ho aconsegueixes. No?
Sí.
De fet, et pregunto tant pel català, no només perquè és impressionant sentir una persona que, no, que ha arribat fa 2 anys i que parla amb aquesta fluïdesa, sinó perquè crec i em consta que el teu professor de català, precisament de l'institut, és una persona important per tu.
Sí, va canviar la meva vida.
Va canviar la teva vida?
Sí. Quan vaig vindre en l'institut, vaig conèixer ell.
Qui és?
Que és Miquel Àngel.
Miquel Àngel.
I un dia em va dir que, si vols, vine a la meva família i farem els tràmits, farem tot el papeleo per agafar-te. I crec que en un estiu ja començava a parlar en català.
Tu vas, evidentment, refiar d'aquella persona, que això us ho volia preguntar als dos, no? Perquè dins del drama del que significa una guerra en el vostre país, i ara parlaré d'aquesta segona part, clar, tu citaves al principi, Iana, la gent meravellosa que m'he trobat pel camí, no? A tu et passa una mica 3/4 del mateix, no?
A part de Miquel Àngel, vaig conèixer una gent molt meravellosa. Però tots, del meu institut, els meus companys, els professors, tot,
A quina situació estàs ara? Continues vivint amb el Miquel Àngel o no?
No, ja tinc 18 anys, soc major,
sí.
I visc ara en un pis que donen a nosaltres, la Generalitat de Catalunya.
Ah, per un grup de joves, per entendre'ns, sí. Tots ucraïnesos o no té res a veure?
No, no.
Tutelats, que en diuen, no?
Sí, un noi és d'aquí i dos són de Marroc.
Jana, tu ara portes també 2 anys vivint aquí, treballant a l'Hospital de Vic. Has tornat a veure els teus pares o la teva família d'Ucraïna?
Sí, la mare va venir l'any passat 2 setmanes.
2 setmanes va venir?
Sí.
Va poder sortir del país?
És que les dones poden sortir, les que no són... Les que no tenen una professió que les obliga a ser...
Essencial.
O sigui, com, bueno, titular de servei militar.
Públic, no?
De servei militar.
De servei militar.
Per exemple, jo soy médico, però tengo el teniente menor. O sea,
tu tens un càrrec militar?
Sí. I jo estoy registrada en l'oficina militar d'Ucraïna. Per això, per exemple, jo podria ir a visitar Ucraïna. Aunque dice la ley que de momento las mujeres con esta categoría no es obligatorio que vaya, pero como que siempre la ley, no sé, no sí, es sí, nunca tú, segura.
¿Tú crees que si ahora vas a Ucrania no puedes sortir?
Habría una posibilidad que no.
Si tú necesitas a Ucrania, Nazar, ¿podrías sortir-ne?
Amb una seguretat que no.
¿Els teus pares els has tornat a veure, Nazar?
Este d'estiu?
Sí.
Vam anar a un viatge a Romania,
sí.
I la mare va poder marxar i vam quedar allí 3 dies i són 3 dies més...
Només amb la mare, eh?
Sí.
Els 3 dies més...
Més meravellosos d'aquest estiu.
I penseu gaire en el país? És a dir, en el retorn d'algun dia? Perquè ara, mira, la Jana ens deia... Vaig agafar una maleta, vaig omplir-la amb el que vaig poder, vaig tancar el pis. Tu saps què se n'ha fet d'aquell pis? En quina situació està...
Sí, sí. Quan ja vaig poder parlar amb els pares, que va passar 45 dies sense poder parlar amb ells...
45 dies per què?
O sigui, jo vaig marxar perquè els meus pares vivien en un poble que estava en el primer dia invadit per els russos. I els russos el primer que han fet és tirar les comunicacions. O sigui, no hi havia wifi, no hi havia connexió telefònica, i jo he perdut el contacte amb ells per això... La mare, quan va trucar, me'n recordo ara, aquell moment, estava en la porxada i em truca la mare, jo que em truca la mare, que em truca la mare. Era una cosa, i han passat 45 dies i ella ja trucant i jo, és que estoy a Granollers, o sigui, ella no sabia on estava jo.
No sabia que havies aconseguit sortir
no,
del país.
No, no, no. I res, i el pis, doncs això, quan ja m'he posat en contacte amb ells, quan la cosa ja anava més així, perquè era un pis de lloguer. Llavors, quan el pare va poder, va anar, la va buidar i va portar totes les coses a casa.
Nazar, em deies al principi que si tu ara anessis a Ucraïna no podries sortir perquè tens edat militar i, per tant, probablement t'allistarien. Entenc que els teus amics de la teva classe, de la teva generació, no tots van sortir. No sé si alguns ho van fer, però d'altres es van quedar, no?
Sí.
Estàs en contacte amb ells?
Jo intento estar en contacte en els meus amics. La majoria sí que van sortir.
I els que es van quedar, en quina situació estan?
Alguns van començar a estudiar les carreres, van anar a la universitat, i, bueno, compten que la situació ara d'estudi no és tan fàcil com pensaven. Perquè estan baixant al soterrani, perquè n'hi ha alarmes... La guerra influeix molt.
Vaig acabant, però al principi citàvem el tall de veu en què sentíem la Jana dient espero que això s'acabi aviat, han passat 2 anys. Com de present és la guerra en el vostre dia a dia? El record de la família, el record de la ciutat, de la gent de l'entorn, quina quantitat de temps us ocupa pensar-hi, Jana?
Bueno, jo no paro de pensar, en realitat. Cada matí ens truquem amb la mare i jo sí que tinc amics que estan en la guerra, estan lluitant i llavors, bueno, pateixo per ells i també per els companys que de l'hospital tinc molts amics i segueixo en contacte amb ells, o sigui, bueno, vaig seguint una mica, no?, la part militar, la part mèdica, no?, la vaig seguint i sí que tinc molt present el meu país.
A nivell de permisos i tot això, la situació... No? És difícil, ara? Perquè se'n va parlar molt de la facilitat per acollir, no?
Bueno, en el meu cas, jo estic ara com refugiada, però com que tinc el contracte indefinit de l'Hospital de General de Vic, sí. I ara se'ns acaba el dia 4 el permís, jo ja volia canviar per un permís, diguem, més estable. I ara vaig provar de fer-ho, i el dia 2 de febrer m'han inadmitit el tràmit.
I ara què?
Pues ara voy el dimarts a la policia amb l'abogada i...
Si se t'acaba dimarts que ve?
No, no.
El teu estatus de refugiada?
El 4 de març s'acaba.
El 4 de març.
Però pots renovar un altre cop com una refugiada.
Però tu no voldries perquè tens un ciutadà...
Clar, o sigui, jo ja voldria una situació, diguem, més estable. Mm-hmm. Però vull dir que, clar, en el cas que estàs refugiada i vols una situació estable i més que tinc tots els papers a roda, tampoc t'ho posen fàcil.
No, clar. Acabo, Nazar i Iana. Mireu el futur i us veieu aquí o a Ucraïna vivint, Nazar?
Jo ara estic concentrant-me en la meva vida, en els meus estudis, i vull crear-me com una persona forta, estable aquí, per ajudar després la gent allà. Però...
Què vols ser tu, per cert? Què estudies?
Vull estudiar ADE i després ho veurem. Però el que volia dir, que ara el meu futur la veig aquí.
A Catalunya.
A Catalunya.
I Anna, mires el futur i què veus? Si s'acaba la guerra, tu tornaries immediatament a Ucraïna o no?
Jo crec que ara, encara que s'acabés la guerra, el país necessitaria anys per reconstruir-se i per posar-se, diguem, a peus, no? Llavors jo, el futur pròxim ho veig aquí, però sense poder descartar el que pugui passar.
Iana Denisenko, ha estat un gust poder-te saludar en persona després de 2 anys. Nazar Ulianchenko, ha estat un plaer, un privilegi. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a tots dos.
Moltes
avui que
gràcies.
Fa 2 anys de la guerra. Gràcies. Dia lliure
amb Xavi Bundó. El preu Lidl és... el millor preu.
Gaudeix ara d'un 3x2 en les nostres baguets. La unitat et surt a 0,35. I en format estalvi, 12 hamburgueses mixtes per 5,89. T'estalvies un 20%. Lidl, marca la diferència.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Corte Inglés. I també els experts a renovar casa seva amb fins a un 60% de descompte en una selecció de roba de llit, bany i articles de parament de taula i decoració marca al Corte Inglés. Així són les ofertes límit fins al 29 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
O Cafè Mio. Gourmet La Vanguardia et porta a casa l'autèntic cafè italià amb la màquina S Cafè. Una cafetera única amb un kit de degustació de 18 càpsules i 6 tasses de disseny per només 89 euros. Comença a gaudir de l'aroma del veritable espresso a gourmetlavanguardia.com.
Vine als Special Days de Romacuruma Mata. Només aquest divendres 23 i dissabte 24 de febrer. Ofertes increïbles amb descomptes irrepetibles. Ara és el moment d'aconseguir el teu Mata amb les millors condicions. Recorda, només aquest divendres 23 i dissabte 24 a Romacuruma, concessionari oficial Mata a Mataró i Sabadell. T'hi esperem. RomacurumaMata.com.
RAC+1 Podcast.
Si li pregunto al xat GPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora. Disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al xat GPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC+1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC+1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC+1.
Tots som
més
1. Via lliure amb Xavi Bundó.
10:39, anirem acabant avui amb Antonio Baños, amb Carles Fernández, amb Joan Canyada i amb Ivan Guerra, després de sentir en fi, aquesta conversa que manteníem amb Yana Denisenko, amb Nazar Ulianchenko, la història increïble de com una guerra, que a més ara ens estàvem mirant amb el Baños, perquè recordo que les primeres tertúlies és una mica aquella història de sempre. De les guerres, que és, en principi, aquesta és una guerra ràpida.
Sí, eh?
No? L'objectiu és ràpid. I si no ho han aconseguit, no aguantaran la rèplica, no?
Bueno.
I fixa't, la Yana ens deia fa 2 anys des de Kiev, espero que això s'acabi ràpid, ha vingut cap aquí i ara l'horitzó que s'obre...
La Primera Guerra Mundial, a l'estiu del 1914, tothom considerava que el Nadal s'havia acabat.
Clar, clar, clar.
I 4 anys. I aquí hi havia la doctrina dels tres tresos, que podia guanyar-se en 3 hores, en 3 dies o en 3 setmanes, que era 3 hores prendre el... Kiev. Amb l'aeroport de Hostomel i arriba tal, en 3 dies cercar Kiev i que caigués, o en 3 setmanes haguéssim bombardejar-ho i se rendirien. Doncs mira, 2 anys, i a més Rússia sembla que, bueno, en fi, ens ha desmentit a tots i està en condicions no de guanyar, però sí d'esgotar, i no d'esgotar a Ucraïna, d'esgotar a Occident.
Sí,
perquè és el que comentàvem fora de micro. Per exemple, el tema de les municions d'artilleria, és que tot el que necessita Ucraïna no ho fabrica l'OTAN sencera, perquè no teníem necessitat de tindre tanta quantitat, no?
Clar.
Llavors, bueno, en fi, és complicat. I tenim l'altra guerra a Orient Mitjà, i tenim Xina esperant lo de Taiwan, i tenim...
No. És a dir, des de que... Pinta bé tot.
Acabo, eh? Des de que va començar el segle XXI, el 2001, portem 24 anys en guerra.
Sí.
Ara, sembla que estiguem a intel·ligència artificial i parlant de cosetes i tal, però no. Si alguna cosa ens caracteritza la història és que portem 24 anys en guerra.
20 minuts i arribarem a les 11 del matí, anirem acabant, de seguida farem la repassada informativa, però no volia deixar-vos escapar abans de que féssiu, encara que fos mínimament, un comentari del cas Koldo. Que és, per tota aquella gent que no s'ha assabentat a primera hora del matí, és aquest cas en què ara mateix està al centre de l'huracà José Luis Ábalos, l'exministre de Pedro Sánchez, perquè un dels seus col·laboradors més directes està implicat en una trama en què es va embutxacar comissions multimilionàries
suposadament
per la venda i l'arribada de mascaretes en el moment més greu de la pandèmia, no? I això, tot i que ell, Ábalos, ara mateix no està judicialitzat al seu cas, però sí que hi ha trucades que comprometen la seva posició, i veus a l'interior del PSOE que ja també li estan començant a demanar que dimiteixi com a diputat perquè ja no forma part del govern. Hi ha una entrevista d'Ábalos, clar, i va haver-hi el comentari de María Jesús Montero, la vicepresidenta del govern d'Espanya, que va dir: jo ja sé lo que haria. Que és un missatge directe, sense dir-ho, de dir: plegui. I avui li pregunten al diari El País a Ábalos i la resposta és: yo no tengo por qué intuir las cosas, a mí las cosas se me dicen claritas. Ábalos.
És que, a veure, pensem que Ábalos formava part del nucli molt dur de Pedro Sánchez quan fa tota aquella travessa en el desert, quan aconsegueix recuperar primer el control sobre el PSOE i després el govern de la forma més inesperada, amb aquella moció de censura que tothom pensava que no sortiria endavant. En tot aquell temps, Ábalos és la mà dreta de Pedro Sánchez. És el fontaner. Ara que parlàvem d'aquesta figura que va per darrere i va arreglant coses, doncs Ábalos era aquesta figura, una persona molt propera, i que ja quan cau del govern espanyol tothom es va quedar molt sorprès de la caiguda en desgràcia com a ministre, d'una cosa molt, molt radical, una decisió molt presa de forma molt radical per Pedro Sánchez, que després ens ha demostrat que és capaç de prendre aquestes decisions sense gaires miraments amb molta més gent, però va ser el primer, i per tant, encara que ara mateix sigui en principi i sobre el paper un diputat de tropa, és molt més que un diputat.
Sí, però és a mi el que més m'interessa, diguem, més enllà del cas, és com de curiós és que no n'aprenguin ni els partits ni els líders polítics com un fet que és evident que et desgastarà i que és evident que tots sabem com acabarà, que és que Ábalos deixarà de ser diputat, no es prengui la decisió al minut 1 per evitar el desgast. Perquè, a més, és la rèplica del que va passar en el seu moment amb el germà o cunyat de la senyora Ayuso, que li va suposar un desgast, però clar, la força que tenia aleshores la senyora Ayuso va permetre que aguantés.
I després ja la doctrina Roldán de tirar de la manta.
Però, o sigui, per què no prens la decisió immediata perquè passarà? I passarà, jo diria que passarà avui, perquè amb la resposta de mi les coses se me dicen clarites, o sigui, el desafiament que li acaba de fer la vicepresidenta del govern, no? El pols que li acaba de fer la vicepresidenta del govern i la resposta masclista que acaba de fer cap a la vicepresidenta del govern, menys tenint-la d'aquesta manera, no li queda una altra opció a Pedro Sánchez que...
Però és que, a més, tot salta en el moment que Pedro Sánchez està fent el viatge que se suposava que li havia d'arreglar una mica la imatge, que era quan finalment el rei Mohamed VI del Marroc
el rep
després de
i allà
4 anys de genuflexions amb el govern del Marroc.
I allà el tema és el Koldo, el porter de prostíbul que ha vingut a més, diguem. Doncs no, jo no acabo d'entendre com no es prenen aquestes decisions quan és, o sigui, públic, notori i amb la mínima intuïció política que tinguis, saps com acabarà la història. Doncs no es pren.
És igual,
però si passarà.
Tres quarts d'onze del matí. Escolta, abans que ens acomiadem, he de passar per la informació general per actualitzar tota aquella gent que ens estigui escoltant des de primera hora. Hola, Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
Hola, Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Anem a actualitzar-nos, per tant. Primer passem per València, perquè sembla que hi ha informació d'última hora. Hauria augmentat la xifra de víctimes mortals de 9 a 10, segons ens arriba des d'allà. A veure si ens pot donar més informació Jordi Armentera. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia de nou. Sí, efectivament, en aquests moments la delegació del govern espanyol ja confirma que hi ha un desè cadàver. La xifra és la que tenim ahir a la tarda, després es va rebaixar a 9. S'hi està treballant, les tasques són molt complicades. Ja explicàvem abans que, efectivament, des d'ahir es va poder entrar a tots els pisos, però no a totes les dependències d'aquests pisos. Ara es confirmen que tornen a ser 10 les víctimes mortals. En paral·lel, el que arrenca també és tota la feinada burocràtica. N'hi ha molta, perquè la majoria de les 138 famílies ho han perdut absolutament tot. Això s'està gestionant des d'una oficina on s'hi poden fer bona part dels tràmits. N'acaba de sortir Vicente Barberán, vivia al segon pis, és l'home que quan es va declarar l'incendi, ell havia sortit a fer esport, i acabem de parlar.
Cansado, chof, hay que seguir pagando. 10 años me quedan, y ahora pues comprar otro de alquiler. En el edificio que han comprado nos están diciendo que o seguir ahí de alquiler o comprar uno de esos pisos. Estamos el lunes, nos concretarán todo.
Ara, a 11:45, es fa un ple a l'Ajuntament de València per una declaració de suport a les víctimes, i a les 12 del migdia, minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament, on hi haurà alguna d'aquestes víctimes.
Gràcies, Armenteres. Mentrestant, a França continua ajornada l'obertura del Saló Agrícola per les protestes dels pagesos, per la presència del president Emmanuel Macron.
Sí, el Saló havia d'obrir les portes a les 9 del matí, l'havia d'inaugurar Macron, però la presència de desenes de manifestants que han aconseguit saltar-se les mesures de seguretat i han entrat als passadissos del Saló ha fet suspendre de moment l'obertura d'aquesta fira. Els pagesos protesten per la presència d'un col·lectiu ecologista radical en un dels debats que s'havia de celebrar avui. Macron ha sortit fa uns minuts a demanar tranquil·litat.
El saló és important per als nostres agricultors. Són mesos de treball i venen aquí a presentar els seus animals, la seva feina. És molt important per als nostres compatriotes. És un moment d'orgull i reconeixement, i per això cal que aquest saló se celebri amb normalitat i en calma pel bé de l'agricultura francesa.
Nous partageons tous ce même objectif.
Macron també ha anunciat una reunió amb totes les organitzacions sindicals del sector d'aquí a 3 setmanes.
I avui, que, com dèiem, fa 2 anys de la guerra d'Ucraïna, al Via Lliure hem parlat amb 2 refugiats ucraïnesos que ja fa 2 anys que viuen a Catalunya, Nil.
Una d'elles, la Yana Dinisenko, una metge radiòloga amb qui vam parlar fa 2 anys quan treballava a l'Hospital de Kiev, explica que la vida li va canviar d'un dia a l'altre.
Jo me'n recordo que era dimecres, vaig anar a la peluqueria, vaig fer una vida normal, i arribes al matí del dijous... Ja està, o sigui, tot tancat, els militars, els sacs de terra... És com es canvia de dia a noix, o sigui, una cosa que penses, no pot ser.
I un altre testimoni que hem parlat, el Nazar Uryachenko, que tenia 16 anys quan va escapar del país tot sol, explica que no pot tornar perquè ara, que en té 18, hauria d'allistar-se a l'exèrcit.
N'hi ha una alta probabilitat, sí.
Els teus pares els has tornat a veure, Nazar?
este estiu,
sí,
vam anar a un viatge a Romania i la mare va poder a marxar i vam quedar allí 3 dies i són 3 dies més meravellosos d'aquest estiu.
Ella ara treballa a l'Hospital de Vic i en Nazar es prepara per fer la selectivitat i continuar els estudis a la universitat.
I a tot això, aquest matí la presidenta de la Comissió Europea ha arribat a Kiev per reunir-se amb el president Zelensky i deixar clar que el recolzament al país no està en dubte. Aquesta tarda hi haurà una reunió telemàtica dels líders del G7 amb la participació precisament del president ucraïnès. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
En una visita sorpresa, Ursula von der Leyen ha volgut estar aquí el mateix dia que entra en vigor un nou paquet de sancions contra Rússia, és la ronda número 13. A Brussel·les, la bandera d'Ucraïna s'ha afegit a les banderes europees a totes les institucions comunitàries i a moltes ambaixades. El president del Consell Europeu, Charles Michel, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, han reafirmat el suport econòmic, polític i militar a Ucraïna.
El principal missatge que hem de donar és que no ens podem deixar intimidar per Rússia, per aquests règims autoritaris. Aquesta és la clau. Si abandonem, estem acceptant un món que demà estarà dominat per aquests tipus de règims.
Gràcies per la vostra valentia, per la vostra lluita, perquè sé que els homes i dones del vostre país lluiten per la vostra sobirania, però també lluiten per nosaltres.
Aquesta tarda els líders del G7 publicaran un comunicat conjunt on s'espera algun anunci d'enviament de més armes i munició que Kiev necessita directament, diuen, per no perdre la guerra aquest 2024.
Gràcies, Lluís. 10 minuts i arribarem a les 11 del matí. Gràcies també a la Sandra Sotillo, gràcies Nil Sant Martí. Fins ara.
Fins ara.
I evidentment gràcies a la Ivan Guera, a l'Antonio Baños, al Carles Fernández i al Joan Canyada per tota aquesta estona. Ens retrobem la setmana que ve.
Som-hi.
Bueno, vinga.
Perfecte. De seguida, execrables, eh?
Sí. Ai, ai, ai.
Cuidado.
Ai, ai, ai. Només dir que Olot està de dol.
Ah, sí?
Ah, sí.
Laila, una dona jove, mare, injustament assassinada per l'home amb qui convivia, i només volia dir-ho perquè allà tenim un dol ben sentit en aquests moments.
No, no, totalment, totalment. A més, és una xacra que no continua, no desapareix mai. Ho hem explicat també a l'informatiu, un altre assassinat de violència masclista. Gràcies, Joan. 9 minuts i arribarem a les 11. De seguida, els execrables. Vinga.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Dissabte que bravo ens trobarem als lineals.
Aquest dissabte 24 de febrer, a Capravo i a Capravo a casa, emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Capravo, perquè estalvies tant que acabis enamorat. Capravo. Més informació a capravo.com.
Ara, fins al 25 de febrer, gaudeix d'un 10% de descompte addicional a les col·leccions que acaben d'arribar a la Roca Village. De dilluns a diumenge, descobreix el més nou de marques com Hof, Vans o Furla amb un 10% de descompte addicional sobre el preu del Village, només per la Roca Village Membership. Uneix-te a Membership a la nostra web o app.
Vine a Autosuministres Motor, on comença l'aventura. Els propers 23, 24 i 25 de febrer, suma't a la nostra jornada de portes obertes. La millor manera de conèixer el món del caravaning. Aprofita les ofertes exclusives en autocaravanes, caravanes i campers i apunta't a les diferents activitats que hem preparat. No et perdis aquesta oportunitat única. Més informació a autosuministres.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Vine als Special Days de Romacuruma Mata. Només aquest divendres 23 i dissabte 24 de febrer. Ofertes increïbles amb descomptes irrepetibles. Ara és el moment d'aconseguir el teu Mata amb les millors condicions. Recorda, només aquest divendres 23 i dissabte 24 a Romacuruma, concessionari oficial Mata a Mataró i Sabadell. T'hi esperem. romacurumamata.com.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Corte Inglés. I també els experts a renovar casa seva amb fins a un 60% de descompte en una selecció de roba de llit, bany i articles de parament de taula i decoració marca El Corte Inglés. Així són les ofertes límit fins al 29 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
7 minuts i arribarem a les 11 del matí.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
Creies la fruita, Malcolm, que t'agrada, eh?
La fruita!
S'ha de dir que aquesta fruita que ens posen els dissabtes els de Camarasa, sí, és collonuda.
No, és estupendo, és estupendo. Ja menja fruita cada...
Aquest menja fruita...
per tota la setmana quan ve aquí.
Sí, i tant, i tant. Bueno, què hem de fer, exacrables?
Pues mira.
No us he ni saludat, mira, t'imagina. Hola, Malcom Otero, bon dia.
Bon dia.
Hola, Santi Jiménez,
hola,
bon dia.
Hola, Xavi Mundo, què tal? Bueno, pues farem, pues.
Què fareu?
Anirem a fer això dels exacrables. Què passa ara?
Que estic sentint la cabina als meus auriculars i això és molt raro per mi.
Ah, molt bé. Ara, i no saps canviar el piu?
No sé. Si m'agrada molt sentir a Cristina. M'estimo molt més...
Bueno, ja, podeu seguir, no cal que expliquem tot.
Mira, he estat a Itàlia aquesta setmana. He anat a Itàlia.
Has anat a Itàlia, sí.
He estat a Nàpols.
No, no has anat a Itàlia.
He estat a Nàpols.
Ah, sí.
Què és això? I això m'ha fet inspirar en un dels homes que més odien a Nàpols, però que és dels més famosos del país. Que
dels més odiats a Nàpols, eh?
Sí, home, clar. Tot el que tingui relació amb la Juventus i amb el Nord.
Si tu et plantes amb una samarreta de la Juventus a determinats barris de Nàpols...
Espera, un moment.
Què?
L'alcalde de Nàpols és de la Juventus.
Oh! Però què dius? No hi ha cap...
M'ho va explicar l'altre dia. Jo dic, però com pot ser
que el votin?
Sí, no el votin. Bueno, és igual.
De fet,
el que va passar és que el president de la zona de Nàpols,
sí.
A Campània,
sí,
va dir que aquest havia de ser l'alcalde.
Ah, bueno, va decidir-ho a distància.
No, de fet, em truca el Santi i em diu, aquí hi ha una cantera d'exacrables.
Allà?
Ja hem cremat una mica França.
Sí, una mica sí.
França és com la mina d'or dels exacrables, però sembla que Itàlia també. Perquè, a més, això t'interessa.
Què?
Mundo té molts bons restaurants.
No comenceu, jo.
No, de fet, em truca el Santi...
És impossible menjar malament a...
I em truca el Santi i em diu, no t'ho creuràs... M'ha preguntat pel Bundó els millors restaurants de Nàpols, preguntant si coneixia el
maestro Bundó.
El quarto fratello del Roca, el rei de la Hispània, l'oràculo d'Adrià. I que creuen que ets un dels crítics gastronòmics més importants d'Europa.
Home.
Ets un tipus, la veritat, admirat a Ràpte.
Però per admirat era el nostre protagonista d'avui, a qui encara se'l coneix com el rei d'Itàlia. De fet, quan va morir el 2003, el diari francès Libération va titular a portada «Ha mort el rei d'Itàlia», perquè és una frase que en el seu dia va dir Henry Kissinger, avui sortiran bastants execrables connectats, que el va definir com el rei sense corona d'Itàlia. Qui vol la corona si tens tota la pasta?
Exacte.
Després de la Segona Guerra Mundial, el nostre protagonista va encarnar el que era la recuperació industrial del país, la modernitat, el capitalisme més salvatge i també el luxe i la imatge de seductor arquetípic dels italians.
Mm-hmm.
És indubtable que tenia, atenció a la paraula, que no té traducció al català, no li trobo una paraula que tingui traducció al català, ell tenia sprezzatura.
Sprezzatura?
Sprezzatura.
Què vol dir?
És una elegància natural.
Ah.
És allò d'un talant, però tampoc seria... Hòstia, que el tio tenia...
Sí.
Que tant és com anés pel món que tenia sprezzatura.
Ja,
sprezzatura és molt difícil de definir.
Però si ho trobo, t'ho dic. Seria un...
Vale.
Tenir planta, però no és ben...
No, tampoc, perquè això està associat als rics molt rics.
Ja.
Sí, és la classe, cosa així, no? Aquesta gent que ha vingut al món a estiuejar. Saps? Vull dir que
els veus que mai
que els hi sua la polla a tot. I que van tot arreu, que facin el que facin, els hi sortirà bé. Ell complia les dues condicions, sempre ric, molt ric, i havia vingut al món a estiuejar. Perquè es feu una idea, com era ell, i de l'esprezzatura, ell, per exemple, portava el rellotge, un rellotge molt car, òbviament, o sigui, el vostre pis no val el preu del rellotge que portava aquest senyor,
ja.
Però portava el rellotge cordat sobre el puny de la camisa.
Oh!
Que això t'ho posa...
Per damunt de la camisa,
Sí, a la camisa i a sobre el rellotge.
Té sentit?
Lleig de nassos, eh?
Ja, però té sentit, sempre t'has de treure la camisa per veure el rellotge.
Això t'ho poses tu i ets una hortera de bolera. Però ell tenia esprezzatura i li quedava molt bé. També ell portava jerseis i corbata, però la corbata per sobre del jersei.
En un jersei, hòstia, Déu-n'hi-do.
Això t'ho poses tu i sembles miliqui.
Exacte.
Ell li queda bé. Bueno, queda clar que era un tipus que s'agradava molt, a més, però també era un mal pare, un home fred, corrupte, calculador, i pel que la humanitat, homes, dones, nens i tot el que hi hagués, eren titelles al seu servei. Charlie Chaplin, el exacrable, el va definir molt bé. Va dir que... Agnelli té èxit, i l'èxit fa la gent molt més simpàtica del que sembla.
Ah, això és veritat.
Una altra definició és la de Jacques Grabowski, que és un polític italià que va ser diputat del Parlament Europeu, que va dir d'ell que mai va llegir un llibre fins l'última plana, mai va veure sencer un partit de futbol, mai va veure una pel·lícula fins al final. L'apassionava la velocitat i ser el primer en tot.
Que bo.
I a la família, doncs tampoc la seva fama tampoc era absoluta. El seu net, l'Apo Elkan, afirma que Gianni va ser un avi fantàstic, però mai hagués volgut tenir-lo de pare. Segurament...
Quina frase.
Segurament tampoc ningú vol tenir-te tu, l'Apo, ni com a veí d'escala, perquè ja anirem parlant, perquè això és Succession, eh? Bueno, la seva neboda, Isabella Ratazzi, resumia el seu èxit dient que estava involucrat en tot allò que apassiona els italians. Cotxes, esports i sexe. Clarament estem parlant de l'avocato, tot i